Díaz. Aquí Pedro Sánchez ha afrontat una paradoxa. Què feliç va ser Pedro Sánchez les eleccions andaluses del 2018 veient com es desactivava la seva gran arxienemiga Susana Díaz. De fet, era una estratègia interna del propi Pedro Sánchez per desempallegar-se d'ella. El que passa és que no va pensar en quin seria el preu, i és una llarga travessia al desert en un dels seus principals vivers de vots. Sempre es repeteix que no es coneix victòria del PSOE a escala estatal sense un molts bons resultats a Andalusia i a Catalunya. I diguem-ne que d'alguna manera Pedro Sánchez, per desempallegar-se de Susana Díaz, ha posat en risc, o la factura ha estat pagar amb la pèrdua del govern d'Andalusia. Veurem si això té repercussions a escala estatal o no. Jo no sóc partidària de dir no, el que passi a Andalusia és l'avançada del que passarà a les eleccions espanyoles. Vull pensar que tota elecció té la seva idiosincràsia, no? I ho hem comprovat aquí a Catalunya, on els resultats van canviant en funció de les eleccions, però sí que es poden treure algunes conclusions, com per exemple el desastre absolut per a l'esquerra que ha estat aquestes eleccions, i que això sí que és d'alguna manera un avís en abans pel que pugui passar amb el projecte de Yolanda Díaz. Crec que ella transmet una ambició i una projecció que no s'acaba de correspondre a la realitat. Té aquest incendi ara en aquests moments en Andalusia, té un incendi al País Valencià amb la imputació de Mònica Oltra. Hem vist com Ada Colau, que és una de les grans peces clau del projecte de Yolanda Díaz, sortia explícitament a dir-li: ja sabem que tens una mala setmana, però aquí estem nosaltres per donar-te suport. Aquesta plataforma Sumar, de moment, arrenca restant més que mai.
Segurament jo crec que ja, si ho mires a nivell global, hi ha l'episodi Ciutadans, ara hi entrarem, si voleu, l'episodi Ciutadans, que jo crec que segurament té les seves particularitats. Però si tu mires els dos grans blocs dreta-esquerra, entenent que dreta és el Partit Popular més enllà que acabi necessitant Vox, i l'esquerra amb el PSOE i Podem, diguem-ne, i les confluències amb el nom que puguin tenir, Andalusia, els pobles, a mesura que la població té menys renda i hi ha més atur, menys ha votat l'esquerra. Menys ha votat. Si tu agafes el mapa, diguem-ne, d'Andalusia i mires què és el que ha anat passant, l'esquerra està desapareixent allà on presumptament més capacitat hauria de tenir de fer arribar el seu missatge. El PSOE ha perdut, ara posaré totes les cometes, només ha perdut 3 diputats. El problema és que continua perdent. El PSOE n'ha perdut 3. Podem, diguem-ne, amb la baralla amb la
Teresa Rodríguez,
que no s'obsoria de Rodríguez.
Bueno, i la baralla interna seva,
no?
Dins
la
pròpia
interna
coalició.
Que tenen, n'han perdut 18 pel camí, 17 o 18 pel camí, eh? Però el gran missatge, o segurament el gran plantejament a nivell global, és: si a la comunitat autònoma més poblada d'Espanya l'esquerra no és capaç de donar una resposta, i aquí ja no entro tant amb les sigles, si és PSOE o Podem o què és l'esquerra té un problema. I més si allà on com més creixen les diferències socials i més dificultats econòmiques hi ha, allà on s'havia votat massivament el PSOE, fins i tot perdent 21 diputats ciutadans, que cap d'aquests torni al PSOE, és a dir, no? Imaginant que Ciutadans havia tingut un vot prestat socialista, que és el que s'havia dit en el seu dia, que quan passa això, tot aquest vot prestat no torni al PSOE o a Podem i se'n vagi directament a mans del Partit Popular, vol dir que l'esquerra, com a ideologia política, ara mateix té un problema molt greu.
Bon, té un problema que no dona resposta al que demanen els seus electors. I això, diguéssim, una conjuntura postpandèmica, bèl·lica, Ucraïna, i etcètera, diguéssim que la perspectiva que ve per davant, amb una inflació desbocada, amb els bancs centrals, tant a l'europeu com l'americà, prenent mesures d'elevant el tipus del diner, i per tant pujant el tipus dels interessos del deute espanyol, que ha crescut moltíssim, i amb unes retallades en perspectiva, pues no sembla que pugui millorar gaire. A més, hi ha una obsessió lògica, com tot president del govern, que és arribar a la presidència europea, del semestre de presidència europea, que és el segon semestre del 23. D'aquí al segon semestre del 23, que falta un any, recordem que ara mateix el PSOE o el govern del PSOE i Unidas Podemos no té un suport parlamentari estable, perquè està enfrontat, està amb les relacions congelades amb Esquerra per tot el tema del Catalan Gate, i no veig gaires intencions de Pedro Sánchez d'intentar solucionar això, perquè segurament un apropament a Esquerra encara li passaria major factura a l'electorat espanyol. I després una reflexió òbvia, que suposo que es deu haver dit milions de cops, però el partit que té majoria absoluta a la primera comunitat autònoma espanyola en població, a Catalunya, està el grup mixt, i els seus diputats caben en un taxi. És a dir, si hi hagués algú que fes una reflexió de, algú a Madrid que fes una reflexió a nivell estatal de la cohesió, diguéssim, del país, etc., jo crec que és una dada molt preocupant, perquè aquest partit possiblement és una opció bastant real de que un any estigui ocupant la Moncloa. I el pes que té en una comunitat tan important com Catalunya és el que té. Per tant, hi ha aquí una diferència de composició, de missatge, que crec que caldria una anàlisi seriós per part de Madrid, no d'ara, ja fa dècades, però evidentment ningú ho fa.
Sobre les, el fet de que siguin unes eleccions que siguin només en clau andalusa, jo crec que Juanma Moreno ha aconseguit molt bé arrencar la bandera de l'andalusisme del PSOE. I això és important perquè durant 40 anys aquesta bandera l'havia portat sempre els socialistes, i ara hi ha hagut un vot, jo crec que té molt de vot prestat, Juanma Moreno, i crec que és un vot per l'estabilitat. O sigui, hi ha molts electors del PSOE que han acabat votant el PP, potser passant pel bypass de Ciutadans, però que està clar que ha rebut un vot prestat i un vot a favor de l'estabilitat. I després, en clau general, és que no venim d'unes soles eleccions. O sigui, aquí no venim només d'una derrota del PSOE a Andalusia. Venim d'una derrota del PSOE a Andalusia, venim d'una derrota del PSOE a Castella i Lleó i venim d'una derrota del PSOE a Múrcia. Ah, perdó,
a Madrid.
A Madrid. I per això, on anem és unes eleccions autonòmiques i locals ara al mes de maig, on és bastant probable que l'esquema aquest torni a funcionar. O sigui, té molt mala peça el taler, però Sánchez més pel que ara deia el Xavi també, perquè el Banc Central Europeu ha deixat de comprar deute i sabeu que tota la recuperació econòmica que hem tingut, l'economia espanyola ha estat dopada amb fons europeus i amb diners que arribaven d'Europa, això s'anirà acabant i, per tant, al final del mandat serà bastant complicat. Més si el PSOE l'únic que li queda és Catalunya i ja veurem com està el PSC a Catalunya. I després una qüestió de fons també de cara a la futura campanya. Jo crec que Feijóo li ha aconseguit fer una clau de judo a Pedro Sánchez, perquè Pedro Sánchez, part del seu discurs contra el PP, es basava en el fet que el PP pactava amb Vox allà on anava i que l'entrada del PP a les institucions anava acompanyada, a partir d'ara, sempre de Vox. Clar, en el moment en què el PSOE fa aquest discurs i Feijóo l'aprofita per dir als seus electors, i Moreno Bonilla ho ha fet molt bé, no, voteu-me a mi, perquè així no entrarà Vox, perquè jo, al final, si em doneu una majoria absoluta, represento el fre a Vox, clar, tota l'estratègia del PSOE, diguem que se'n va a les escombraries, perquè al final Feijóo ha estat capaç de demostrar que ell també és capaç de contenir Vox i de fer-ho d'una manera eficient. I està clar, i s'ha vist en aquestes eleccions, en què a les últimes generals Vox va obtenir un 20% dels vots i ara es queden el 13%. O sigui, jo crec que sí que hi ha un canvi de tendència en la progressió de Vox, que anava molt bé, diguem, fins ara, i que ara ha vist frenada la seva estratègia i que ho tindrà molt més difícil a partir d'ara per fer aquest assalt a la Moncloa.
Bueno, perquè hi ha una paraula en castellà que sona molt bé, diguem-ne, té una sonoritat espectacular i que defineix també una mica el que ha passat a Andalusia, que és hartazgo.
Sí,
vull dir que hi ha un sentiment, diguem-ne, amb el socialisme, amb tot el que va passar amb el socialisme i amb la batalla interna, diguem-ne, que va haver-hi amb el socialisme, i per tot el que va tenir el PSOE associat a la gestió de la Junta d'Andalusia, que hi ha hagut també una mica de sensació de, bueno, eso ya pasó, diguem-ne, no? I que explica també al mapa polític que té avui Andalusia i que se li vulgui donar aquesta oportunitat a Moreno Bonilla, no? De dir, el vam fer president per primera vegada, no? Per primera vez un president no socialista, l'hemos probado,
no l'ha anat malament
i no és tan mal, saps? Diguem-ne, per una mica encara estem en aquell moment de... El record encara és molt recent i segurament tot això explica el vot que hi ha hagut ara, també, en part, no?
Va sorprendre l'inici de campanya del PSOE, perquè Pedro Sánchez va arrencar la campanya de les andaluses assenyalant la corrupció del Partit Popular, oblidant que justament el cas dels ERES va ser gran part, no només els 40 anys de govern socialista i la necessitat d'una regeneració, sinó que també hi havia aquest cas de corrupció que va ser un llast pel partit allà.
Els partits donen per amortitzada la corrupció pròpia molt més ràpid que l'aliena.
Clar, però com a mínim...
Quan un partit fa un canvi, a la seva la dona per amortitzada. Al PP també li passa amb la pròpia, diguem-ne.
Va ser surrealista que arrenqués la campanya així, d'aquesta manera, no? Perquè saps que si tens aquest historial, com a mínim és intel·ligent que dissenyis una altra estratègia que no et puguin assenyalar tan fàcilment. A banda, se li va juntar amb les dades d'execució pressupostària. Hem parlat molt del 36% aquí a Catalunya, però les dades d'execució pressupostària a Andalusia és del 41,9%. Vull dir, aquesta dada també ha permès al PP treure suc, no?, del presumpte abandonament que hi ha a nivell d'inversions per la part estatal. Però tu assenyalaves, és allà en els barris de les classes populars on menys s'ha votat l'esquerra, no? I crec que en aquests moments s'ha d'analitzar molt bé aquesta paradoxa de, al final són classes populars que ha vist com li feien el seu contracte indefinit, com s'incrementava el salari mínim, com s'incrementava o s'aprovava un ingrés mínim vital, com s'estan fent lleis de només el sí és sí o la llei de l'eutanàsia, és a dir, lleis molt...
O se li ha baixat el preu de la llum i se li ha subvencionat la benzina.
Exacte.
Com a tothom, diguem.
Exacte.
Però vull dir que...
O sigui, mesures que en principi han de ser beneficioses per a aquestes classes populars, tanmateix aquestes classes populars no tenen la impressió que aquest govern estigui servint per millorar les seves vides. I a partir d'aquí, el PSOE ha de fer una reflexió sobre què ha de fer si vol guanyar les properes eleccions generals o bé si ja es resigna a que hi hagi una alternativa de dretes que cada vegada es veu més enfortida. I aquí hi ha dues estratègies. Una d'elles l'hem anat assenyalant a mesura que anava creixent l'extrema dreta, elecció rere elecció, que és la filosofia de jo sóc el mal menor, de si no em voteu a mi és l'extrema dreta qui guanyarà, té una data de caducitat. Està absolutament erosionada. I això ho està veient Pedro Sánchez, és que per moltes mesures d'aquest tipus de caràcter progressista i social que prenen, l'extrema dreta no deixa de guanyar terreny, extrema dreta, i en aquest cas el Partit Popular, no deixa de guanyar terreny, i tu no millores la teva imatge. Tu pots continuar fent aquesta política de dir, d'acord, doncs anem a fer coses moderades per no enfadar l'electorat de l'altre, o bé pots anar a dir, d'acord, vaig a mobilitzar el meu propi electorat, no? Perquè sembla això, que en comptes d'anar a mobilitzar els teus propis, vas a molestar el menys possible l'electorat dels teus rivals. Vols com mig amagar que estàs governant amb un partit com Podem, fent veure que ets un partit de centre, moderat, i que no tens aquesta coalició de govern. Però és que no t'està funcionant. És que no t'està funcionant, és que potser el que necessites és apostar clarament per un model d'estat plurinacional i, per tant, com que tu creus en aquest model d'estat plurinacional, no tens cap problema amb seure a parlar amb Esquerra Republicana o a parlar amb els grups que et van assegurar la investidura per garantir-te una aritmètica sòlida, encara que sigui fragmentada, al Congrés dels Diputats. O, si tu estàs venent que ets un govern que protegeix la ciutadania amb un escut social, no?, i que penalitza aquells que s'estan enriquint, per exemple, a costa d'incrementar-te el preu de la llum, plantar-li cara a l'oligopoli elèctric plantant un impost. Però, en canvi, quan es parla d'això, la senyora Calviño sembla més aviat del Partit Popular que no pas del PSOE i de la coalició per la qual està governant. Hi ha una estratègia que no ha funcionat, que és allò d'anar dient si no veniu a votar-me a mi, vindran aquests que són molt dolents. Andalusia t'acaba de dir que el Partit Popular pot governar amb majoria absoluta, que no són tan dolents.
Els qui els andalusos no volen al seu Parlament és a Ciutadans. Jo no voldria ser avui Arrimadas, evidentment. El comptable, el que porta els números del partit, tampoc en absolut aquest any ni el vinent. Ciutadans ha perdut els 21 diputats que tenia. A dia d'avui, mira't així ràpid, però si no m'equivoco, Ciutadans, a tot Espanya li queden 44 diputats de parlaments autonòmics, 3 senadors i 9 diputats al Congrés. Ja no he mirat regidors als ajuntaments, diguem-ne, perquè no tinc temps, diguem-ne, El partit que no fa tant estava allà en discussió si havia d'entrar o no havia d'entrar en un govern espanyol.
El sorpasso.
9 diputats al Congrés, 3 senadors i 44 diputats autonòmics. No? Catalunya en tenen 6.
No? 6.
Això ens ha de remetre una mica a qui
de la vicepresidència, Roger, de la vicepresidència del govern. El salt andalús sí. És de la vicepresidència del govern a desaparèixer del Parlament.
És que aquesta és la clau. Ciutadans, en l'època de Rivera, hi va un moment en què les enquestes li donaven que superava el PP. I aquest moment va ser un moment clau perquè Rivera va decidir deixar de fer la seva missió, que era per la missió per la que li pagaven, diguem, els seus valedors, la seva aventura política i l'aventura política de Ciutadans a l'Estat, i va voler competir per la dreta, cosa que el va fer d'alguna manera inútil als ulls d'aquests poders que li estaven finançant l'aventura, perquè realment de dreta ja n'hi havia una. O sigui, el paper de Ciutadans havia de ser modular qualsevol govern del PSOE i evitar, sobretot, que el PSOE acabés governant amb Podem. Com que Rivera, diguem, va embogir políticament i va voler disputar la dreta i va perdre, doncs es va haver de retirar, i a partir d'aquí tota la decadència de Ciutadans, que va camí d'esdevenir UPyD. O sigui, aquí a les pròximes generals jo dubto que Ciutadans estigui al Congrés i tots els seus diputats i diputats autonòmics aniran desapareixent mica en mica. És un partit que va camí de l'extinció i no hi ha, jo no li veig marxa enrere, perquè s'ha demostrat que el seu espai de centre al final no ha acabat de funcionar. És a dir, ni el discurs de la regeneració democràtica que vam voler vendre a l'Estat va funcionar, perquè després van donar peu a governs que tenien casos de corrupció, ni tampoc aquest paper central d'agulla que anava canviant i donant suports a governs alternatius per tal de moderar la seva acció. O sigui, que al final, quan cap dels seus papers serveix ni tan sols a la gent que li paga la festa, diguem, doncs s'ha acabat el projecte. Ja veurem aquesta superseu que tenen a la plaça de les Ventes de Madrid, que segurament en pocs mesos o anys acabarà venuda i en liquidació.
A Barcelona també en tenien una, de superseu.
Ciutadans va desaparèixer fa un parell d'anys, i ara el que estem veient és com allò de la llum de les estrelles, no? Vull dir, estem veient encara la llum, perquè és el que triga la llum en viatjar, però en veritat ja ha desaparegut. I ara, conforme vagin succeint-se les eleccions, el cicle electoral anirà i al final, d'una manera molt poètica, acabarà sense cap tipus de representació en lloc i amb 3 diputats al Parlament, que és com van començar fa 20 o 30 anys ja, no? Després, sobre el tema d'Andalusia, encara jo crec que el Feijó, més que propulsar-se cap a Moncloa, perquè jo crec que un escenari de 2011 on es passi d'un govern socialista en aquell moment de Zapatero, ara de Pedro Sánchez, amb una majoria absoluta del PP, jo crec que no és ara mateix imaginable, no sé d'aquí un any, perquè això voldria dir no només l'enfonsament del PSOE, sinó que hi hauria d'haver un enfonsament de Vox, no només que no es mantingués un enfonsament de Vox, perquè hi hagués una majoria absoluta del PP. El que sí que té aquestes eleccions és un gran, diguéssim, rebaixa moltíssim la figura d'Isabel Díaz Ayuso, que si era l'única que havia aconseguit frenar Vox en benefici del PP, ara ja no ho és. I això sempre es dona, jo crec que dona més tranquil·litat a Feijó en clau interna del PP.
Sí, estic d'acord que hi ha un triomf extern clarament visible, no? Es guanya en majoria absoluta a Andalusia, però també hi ha un guany intern amb Feijó davant d'Isabel Díaz Ayuso. Al final ha demostrat que existeix una alternativa per frenar Vox que no passa per l'estridència i per entrar en el cos a cos amb l'extrema dreta. Dit això, jo insisteixo, no em sembla que sigui una estratègia que no pugui canviar de la nit al dia, perquè si una cosa té el senyor Feijó és que adaptarà el seu discurs, com ha fet sempre, a la necessitat que té. Jo l'etiqueta aquesta de moderat poso presumpte moderat. Recordem que aquest senyor fa un parell de setmanes estava parlant d'apartheid a Catalunya. Vull dir que realment això no té absolutament res de moderat, que en el seu currículum va arrencar el lideratge del PP permetent que l'extrema dreta entrés per primera vegada en un govern autonòmic. No tinc cap mena de dubte que si necessita governar amb Vox, això ho acabarà fent. De moment, és veritat que en la partida interna amb Isabel Díaz Ayuso, ell ara corre uns metres per davant, però això no vol dir que no es pugui capgirar en qualsevol moment.
Aquest matí hem parlat del que ha passat a Andalusia. Jo crec que ens seguirem parlant en les properes tertúlies, perquè hi ha moltes qüestions de fons que s'hauran de moure, i tindrem temps durant aquesta setmana de parlar-ne, com tindrem temps de parlar dels petards, com tindrem temps, em sembla encara malauradament, de parlar dels incendis, que són els tres grans temes que ens han ocupat en la tertúlia d'aquest matí. Per cert, va, actualitzem abans d'acabar. L'incendi de Peramola, us explicàvem quan hem començat el programa, que els bombers l'han donat per estabilitzar aquest matí, que continuaran treballant. L'incendi d'Olivella, que és l'altre incendi que estava amoïnant els bombers de la Generalitat, es dona també per controlat des de fa uns 15 minuts aproximadament. Estan encara 24 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat treballant a aquesta zona del Garraf. A Peramola encara n'hi ha 55 d'unitats de dotacions dels bombers que estan treballant. Per tant, Olivella controlat, incendi de Peramola estabilitzat, amb aquestes 55 dotacions funcionant, i el que encara continua amoïnant és l'incendi d'Artesa de Segre, que encara està actiu i on encara hi treballen 73 dotacions dels bombers. Ara en seguirem parlant i us en donem els detalls. Fem una pausa per la publicitat i després, si podem, saludem el delegat del govern a les Terres de Lleida, en Bernat Soler, per parlar d'aquest incendi d'Artesa de Segre. Roger, Sara, Xavi, un plaer com sempre, que vagi molt bé. Bona revetlla i compta amb els petards.
Bon dia.
Quan arribi el pròxim dijous. Publicitat.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas. Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Aquesta és l'Èrica. Després de 20 anys cuidant dos fills i la seva mare malalta, no sabia com fer-ho per reincorporar-se al món laboral. A Càritas hi va trobar la formació necessària per trobar feina. Gràcies a l'Església, avui es considera una dona més forta.
Per l'Èrica, per tu, per tants. Marca la X de l'Església i la de fins socials a la declaració de la renda. Més històries a portantos.es.
Atenció! Tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratorios Maen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diürètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Abans de la publicitat fèiem un repàs de quina era la situació que tenim ara mateix a Catalunya pel que fa als incendis encara en marxa. Deia que els tres que continuaven i que continuen, de fet, amoïnant especialment els bombers de la Generalitat, són aquest incendi d'Olivella, que està a aquesta hora controlat i treballen 23 dotacions dels bombers, l'incendi de Peramola, on hi treballen 55 dotacions dels bombers i que es dona per estabilitzat. I, per tant, encara el que centraria més esforços i més preocupació és l'incendi que crema Artesa de Segre, o prop d'Artesa de Segre, al nucli de Valdomar. Encara hi ha 73 dotacions dels bombers que ja estan treballant i és un foc que encara es dona per actiu. En Bernat Soler és el delegat del govern a Lleida i ens torna a acompanyar aquest matí. Senyor Soler, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres un dia més, malauradament, per parlar encara d'aquest incendi i per explicar quina és la situació. No sé si són optimistes o no els bombers, o si ho poden ser, si tenen motius per ser-ho, malgrat encara està actiu aquest incendi després de tants dies.
Sí, efectivament. Podríem definir que la situació en aquests moments és de tranquil·litat moderada. Hem passat una bona nit amb uns nivells d'humitat importants. En aquests moments doncs, gairebé no hi ha ignicions i les petites fumeroles que poden anar sortint doncs, de major part es produeixen a les zones internes del perímetre de confinament. Durant tota la nit i durant el dia d'avui s'està ja fent actuacions de remull a tota la zona afectada, i pel que fa als diferents fronts doncs, ens queda per tancar uns petits punts a la part superior del que seria la Serra de Sant Mamet, però que en principi no generen preocupació. No podem parlar d'estabilització del foc, tant de bo a les properes hores o en el proper dia doncs, puguem arribar a aquest objectiu. Per sort no hem sortit ni de bon tros del perímetre de confinament, del primer perímetre de confinament que estava acotat a 5.000 hectàrees. Estem aproximadament a unes 2.700 hectàrees cremades, a l'espera doncs, que els agents rurals acabin de quantificar-ho. Per altra banda, doncs, hem pogut donar la bona notícia de que els veïns del nucli de Clua, que van ser desallotjats en el seu moment, evacuats en el primer dia ja, doncs, poden tornar al nucli, això sí, en situació de confinament. Del que fa als menors, als 56 menors de la Casa de Colònies de Cal Petit d'Argentera, que durant uns dies van estar ubicats al poliesportiu d'Artesa de Segre i després doncs, van passar a la Casa de Colònies d'Oliola, molt a prop també a la comarca de la Noguera, doncs també poden retornar a la Casa de Colònies, també en situació de confinament, i els veïns d'Alòs de Balaguer, l'altre municipi afectat, doncs des d'ahir ja tenen llibertat doncs, per... Ja no estan
confinats. Per tant, avui el millor que podria passar seria que el temps, la meteorologia, no, confirmés que després de tants dies avui sí es comença a posar de part dels bombers i acabés d'ajudar en aquestes feines, eh?
Sí, efectivament. La climatologia és importantíssima. Ho hem vist en les dues tardes en les quals aquests darrers dies, la del divendres i la del dissabte, doncs, van ser complicadíssimes, amb aquests vents del sud calents que van fer revifar l'incendi. Per sort, hem tingut una molt bona ajuda, una col·laboració extrema de tots els pagesos de la zona, per una banda aportant aigua mitjançant cubes en llocs complicats, i per altra banda doncs, també fent aquests cordons, aquestes llaurades a les finques cultivades, a les finques amb cereal, que han anat molt bé, especialment a tota la zona del nord, per evitar que el foc avancés cap a la vall de Meià.
Senyor Soler, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí per l'actualització de la informació. Aviam si el pròxim cop que puguem parlar ja és perquè li tenim el peu al coll a aquest incendi, si no controlat, com a mínim si estabilitzat.
Tant de bo, gràcies.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Un minut i arribem al punt de 11:45 del matí. Vinga, va, música alegre i aviam si aconseguim també una bona notícia en això dels incendis. Què tal, Mercè Raga?
Molt bé, Pol.
Bon
què
dia.
Tal?
Molt bé, home, Olga Vallejo, com anem?
Molt bé, bon dia.
Vinga, va.
Va, que, Pol, avui és dilluns. Bon dilluns et desitgem.
Sí,
comencem
gràcies.
Setmana i aquesta i és de les bones perquè només és de 4 dies, per tant...
No ho diguis.
Per què?
Espera't que arribi al final de la setmana.
Però de primeres ja sona bé, això. Podem dir que avui és un dia encantador, és un lovely day, i, per tant, quina millor manera de començar la setmana que escoltant a Bill Withers amb aquesta cançó. Just one look at you
and I know it's gonna be. Vinga, va.
Bé, en Bill està bé, però estem arribant a l'estiu, demà,
Bill està bé,
i necessitem una versió més fresca i estiuenca, com per exemple la d'en Jan Muller.
Anem bé?
Anem molt bé. Jo em quedaria amb l'original, Pol? Ja, per
com... Bueno, però tu, de moment, ven la teva amb una mica més d'entusiasme. Perquè, clar...
Va, jo tinc una estratègia.
A veure.
Vinc amb una estratègia aquest dilluns. Com que són 4 dies, l'Olga i jo podríem empatar.
Sí. Mm-hmm.
Val. Doncs dic podríem perquè estic convençuda que guanyaré, Pol, tots els dies.
Tots?
Tots. Començant, va... Avui, amb aquesta gran versió, de, que diràs, però no era M'ho diguis tu, no, però és el que també cantava, Pierre Cardin.
Ah, sí? Però és el mateix? El mateix és que el feia Tovallons i Roba, Tovallons, que al final... I el mateix Pierre Cardin també era...
Diuen que sí. Molt què, amb qui et quedes?
Està renyida la cosa, no?
Sí, eh?
Està renyida perquè s'assemblen un amic. No vull dir res.
Però... No, mira, ara m'ha fet gràcia això del Pierre Cardin.
A veure...
Vull dir, guanyaràs, digue sigui per això.
Ah, mira, doncs bé.
Ara esforça-t'hi la resta de dies,
home,
eh?
Home, cada dia.
Vale, va. Que vagi bé el programa.
Merci.
Fins demà a les 8, Lovely Day, amb Pierre Cardin.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que passen ja de 2:15. Salutacions de nou. Avui és dilluns 20 de juny d'aquest 2022, Dia Mundial de la Productivitat. I sent dilluns, eh? Es cau en dilluns. Ben trobat. Salutació especial a les piscines municipals que ja han obert les seves portes. Només una dada. El cost mitjà d'entrada a la ciutat de Barcelona és de 10 euros, aproximadament. I a Madrid és de 2,25 euros, València 3,35 i a Sevilla és de 5 euros. Programa 180, avui temperatura aquesta hora fora de l'estudi a Llançà 27 graus, a dins de l'estudi 24 graus reglamentaris, a la producció Galdric Pelegrí, al món virtual, a les xarxes socials hi tenim Eva Cervera i Mercè Mondelo, les nostres àngels de les xarxes, i a les vies de so, avui Xavi Aguilar i José Matosas.
Al matí, a Ràdio Estel.
Prepara't, que comencem. It's gonna be all be
all right. Vinga, va, que comencem. Avui hi ha un altre punt de vista. A les 11 parlarem del canvi climàtic, de la calor que estem vivint aquesta prèvia a l'estiu i, sobretot, dels estius que vindran. D'una banda, li preguntarem al Jordi Cunillera. Ell és cap de la unitat de canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya. I, per altra banda, també anirem fins al poble més fresc de casa nostra.
Quina enveja.
Tic-tac, tic-tac. Sabeu cap a on anirem?
Jo sí, però perquè he escrit el guió, o sigui, em semblaria lleig participar.
També, jo també, perquè ho he llegit.
Doncs va, us ho diem. Anirem fins a la Baixa Cerdanya, fins a Das. De fet, allà parlarem amb el meteoròleg municipal, que també ens ha cridat l'atenció, en Xavier Cruïlles, perquè ens expliqui com és això de viure un poble tan fresc durant tot l'any. I vinga, que a 11:45 volem parlar de l'ocupació il·legal. Segons dades del Ministeri de l'Interior, el primer semestre de l'any, alerta, s'han registrat gairebé 7.500 denúncies relacionades amb l'ocupació il·legal a Espanya. I d'aquestes, gairebé la meitat d'aquests procediments, estem parlant de 3.611, són a casa nostra, a Catalunya. Clar, per això avui ens preguntem, us imagineu vosaltres què faríeu si us trobéssiu en aquesta situació? Per parlar-nos de tot això, relatiu a l'ocupació il·legal, hem convidat a la Marta Jové, advocada de Digestum Legal. I a les 12, va, ja sabeu que els dilluns tenim música per animar-nos l'inici de setmana i aprofitant que estem a les portes d'aquest estiu que comença demà mateix, no sé quina hora exactament, que sigui cada any varia. Li haurem de preguntar al Miralles. O si no, també avui al Servei Meteorològic de Catalunya. Doncs avui la Marina de la Cruz, amb ella... A veure, farem un viatge a principis dels 2000 per recordar aquells CDs que van sortir als estius, que sortien amb un repertori de cançons que són dignes d'escoltar. Us en recordeu? El Caribe Mix.
Home, i tant. Que eren discos dobles, eh? Hi havia dos CDs.
Aquelles portades tan lletges.
Han arribat a sortir quatre, eh?
Quatre, eh?
Quatre a la vegada.
Déu era brutal.
Doncs aprofitarem aquest punt de partida, però només per recordar-lo, d'acord? I després la Marina el que farà és un repàs del que de ben segur serà tot un èxit aquest 2022.
Ja se sap, eh? Aquesta no.
No cola, no?
Això deu ser el Caribe Mix 2000.
Ai, escolta, com sap. Puja-la, José. Clar, s'ha de dir que són uns ritmes tan ben aconseguits. Jo, és que em decreto fan, decreto, tal qual, així. Perquè, clar, és que has d'escoltar... Xavi, fins i tot tu ballaries o què?
Home, fa festa. Això és un clàssic, ja, no? Ja compta com a clàssic. 22 anys compta com a clàssic, ja.
Sí, però la pregunta no era aquesta, Xavi. La pregunta era si ho ballaries.
Sí.
Si tu quieres bailar.
Veu malament, ja és un altre tema.
Però... Amb la gent a 2 metres, no?
Exacte, exacte.
Distància.
Distància i ball, distància i ball.
Doncs amb aquest duet, com es diu, amb Sonia i Selena?
Sonia
i Selena, sí. Amb aquest Jo Quiero Bailar. Començarem amb aquesta cançó i després no sé a on anirem a parar. Sí, home, sí. Amb èxits d'aquest 2022. Però abans... A la una, l'espai de nutrició. Us hem de recordar que la proteïna, ja sabeu, el nostre espai de nutrició aquí al matí a Ràdio Estel, avui us oferirem plats, begudes i gelats per treure'ns la calor de sobre. Que bé, eh? I ens els servirà la Begoña Caneda, experta en educació alimentària i professora del grau de nutrició humana i dietètica de Blanquerna. I amb els àngels de les xarxes i el Freqüència Madurada, com sempre, arribarem al final del programa cap a 2:45. Per tant, t'animem a arrencar la setmana i aquest dilluns amb nosaltres, aquí al matí a Ràdio Estel. A veure, m'heu d'explicar què ha passat, perquè jo he entrat i és cosa estranya que tenia fred, però ara he tornat a tenir calor, tu també?
M'he tret la jaqueta, sí.
Ah, què ha passat aquí 24 hores? A veure, què hem passat ja directament. Ah, que sí?
Aquí està els controls.
Qui és el responsable?
El José ja s'ha aixecat.
Sí, el José, de fet, és que el José és el que mana, eh? Quan aire condicionat, ell és el que ha de
el tocar els botons. El deuen haver parat de cop.
El capilot a la nau.
Manera molt sutil, Mercè, de dir, tinc calor, eh? Algú em pot explicar què ha passat aquí? Molt sutil.
A veure, Xavi, sembla que no em coneguis. Vull dir, és el meu punt de partida de sempre. Va, Vallejo, tu tens calor o no?
Estic bé, ara sí? Amb aquest reajustament.
A mi crida l'atenció veure Olga Vallejo sense la jaqueta, home. Per tant, això vol dir que fa molta
I avui
calor.
Una gironina no pot estar malament, Mercè.
Home, estic una mica estemplada perquè he dormit molt poc, tanta celebració.
Fins
clar.
A quina hora?
Jo tardíssim.
Sí?
Bueno, ja gairebé sonava el despertador.
Ui!
Ja t'ho he dit tot.
Mora, mora. Carai, tu, Olga, ens ho explica?
Sí,
anem-hi, va. Notícia que t'hagi... Pregunto o no?
Pregunta.
Va, notícia que t'hagi tret la son. Existeix?
Home, m'ha tret la son perquè he estat de celebració, vaig anar a dormir contenta, però clar, he celebrat els ascensos del Girona a primera. Els ascensos! Que això ho poden dir pocs clubs, eh? A primera hi tinc una mica de son. És dilluns d'aquells que entre els que han estat a la Patum, els del Sónar i les celebracions del Girona, mitja Catalunya està adormida, com a mínim. Bé, per si algú està despistat, el Girona va guanyar ahir 1-3 al Tenerife a la final del play-off de la Lliga de Futbol per pujar a primera. Després de 3 anys jugant al play-off, que semblava que sí però no, que sempre la teníem a tocar però no, doncs ahir, per fi, va tornar a primera divisió. I quan estaven al vestuari es van assabentar que el bàsquet Girona de Marc Gasol també pujava a primera i la propera temporada jugarà a la Lliga Endesa. Ells varen guanyar el Movistar Estudiantes 60-66. La propera temporada hi haurà 4 equips catalans a l'ACB i 3 a la primera divisió de futbol. I avui, a partir de les 7, doble rua de celebració. Aquest sí que 7. Els hi donaven dos, eh? L'equip de bàsquet i futbol recorreran junts la ciutat, sortiran de Fontajau, per tant, on juga el bàsquet, aniran fins a la plaça del Vi, que ja hem vist moltes imatges de gent celebrant-ho ahir, que és la plaça de l'Ajuntament. Allà faran uns parlaments al balcó de l'Ajuntament i la festa acabarà cap a la mitjanit a l'estadi Montilivi, que és on juga l'equip de futbol. I està tot molt bé, perquè és punta, centre, punta.
Està ben organitzat, eh?
Sí,
està ben
ha caigut planificat. Tot bé.
Per cert, qui no deu estar gaire content, avui és l'Emmanuel Macron.
Sí, ahir segona volta a les eleccions legislatives a França, ja sabeu la meva dèria per aquestes eleccions.
Però què et passa, Olga?
Però em crida l'atenció, perquè a vegades estan tan a prop. Bé, de Portugal encara sabem menys.
Ja, correcte. És veritat.
A la primera volta va haver un empat tècnic i ahir Macron perdia la majoria absoluta al Parlament i se li complica la governabilitat. Seguirà sent el grup majoritari, però només tindrà 234 escons. Fins ara en tenia 289, tenia la majoria absoluta. Això suposarà que a partir d'ara hauran de trobar aliances per tirar endavant qualsevol llei. Serà més complicat.
Sí.
Els guanyadors morals són la coalició d'esquerres encapçalada per Mélenchon, la nova Unió Popular Ecologista i Social de les Esquerres, que han aconseguit 141 escons, i l'extrema dreta de Le Pen també s'ha disparat cap amunt, no cap a baix, com Ciudadanos Andalusia.
Que s'ha aparegut, no? Ciudadanos Andalusia.
Sí.
Qui t'ha sorprès, però, aquest dilluns?
Doncs l'article de La Vanguardia no expliquen que la NASA i l'ESA acorden enviar 3 astronautes europeus a la Lluna. Les missions es llançaran quan estigui en servei l'estació orbital lunar Gateway. Les agències espacials estan negociant que un europeu baixi per primera vegada a la superfície lunar.
Ai,
això ho veurem nosaltres.
Escolta, i això és el que t'ha sorprès i què t'ha inquietat?
Doncs la futura llei d'autònoms, a veure com s'acaba concretant. Llegim que govern espanyol i agents socials es troben aquesta setmana per determinar com serà el nou model de cotització dels treballadors per compte propi. La gran novetat que es preveu és que els autònoms pagaran en funció dels seus rendiments i es podran deduir un 7% en concepte de despeses genèriques sense necessitat de justificar-les. No sé si m'ho acabo de creure, perquè sembla que tot serà fàcil.
Sí, i després?
No sé.
A la pràctica, oi?
Ho seguirem.
Escolta, què t'ha cridat l'atenció? Avui dues vinyetes?
Les dues són del País. Mira, la primera és del Roto i és crítica amb els creuers. Veiem a dues persones amb motxilla, a peu de macrocreuer, estan a terra ferma i un li diu a l'altre: tenim 30 minuts per veure el País. I l'altre li respon: de sobres.
I la següent és la que t'ha fet riure, dius.
Sí, és la de la Flavita Banana, que intuïm que està patint la onada de calor, no deu tenir aire condicionat o alguna cosa per l'estil. Mira, veiem una noia corrent, super somrient, atensant els braços cap a un noi, també super somrient, que s'eleva del terra. Ai. I és que està sent abduït per un ovni.
Ep.
El típic platet volant extraterrestre, que hauria d'estar patint, no?
Potser és el que haurà d'anar a la Lluna. Potser serà
el de la ESA i la NASA. Aquest, no sé,
no?
Però mira, el que destaquen ells no és que pugui arribar a la Lluna, sinó que el noi li diu a la noia: «Tiene aire acondicionado!»
I cap allà.
I no ens sorprèn, clar, que vulgui ser abduït per la nau acondicionada amb una temperatura refrescant.
Tu diràs. Quin article recomanes aquest dilluns?
El que dedica el País a com haurien de ser les ciutats per adaptar-se a la calor. Estem sortint d'una onada de calor. L'Organització Meteorològica Mundial deia la setmana passada que haurem d'adaptar-nos per sobreviure a aquestes altes temperatures, si no, ja sabem, mort i destrucció. L'article mostra alguna de les propostes d'arquitectes i urbanistes, com per exemple l'existència de refugis climàtics. La setmana passada anunciàvem que s'obrien uns quants a Barcelona, que les cobertes dels edificis siguin verdes, que es cobreixin de plantes per retenir el CO2, per impedir que doni el sol, per retenir l'aigua i per baixar les temperatures. Si no, també podrien pintar-los de blanc o cobrir-los amb làmines per reflectir més llum solar i reduir el consum energètic. També s'haurien de pintar els carrers amb colors més clars. Pensem ara, si mirem a fora, l'asfalt és negre, gris. Doncs Los Angeles va fer una prova pilot pintant l'asfalt de diferents trams de color blanc i varen reduir fins a 5 graus la temperatura. Mira, sembla màgia. També caldria limitar l'asfalt a les ciutats, als carrers amb més trànsit, que a la ciutat hi hagi més arbres i començar a introduir, per exemple, cedres i altres plantes típiques del nord d'Àfrica, perquè les nostres temperatures cada vegada s'assemblaran més a les que ara hi ha al nord d'Àfrica.
És interessant. Escolta, però l'entrevista que no ens podem perdre avui, quina és?
L'entrevista és la contra la Vanguardia, m'ha agradat.
T'ha agradat molt.
Sí. Sí, sí, i m'ha semblat com optimista, que a vegades mires les notícies...
Costa de trobar.
I, sí, mira, ja veureu. És l'investigador de talent humà i creador del Genitip, Antoni Estruc. El Genitip és el tipus de talent amb què naixem i que hem d'expressar per realitzar-nos. Diu que tothom té talent, que tots som genials en alguna cosa, però vivim sotmesos a l'educastració, que en diu, que fa que siguem còpies vulgars dels uns dels altres. Aquest talent ni es gasta ni desapareix i sempre ens està esperant. Sempre estem capacitats per connectar amb la nostra essència a través de l'autoindagació. Diu que un dels problemes que tenim és que sovint utilitzem el nostre talent com a hobby i que, clar, si dediquéssim tota l'energia en lloc d'una feina que no ens acaba de fer feliços, allò que ens fa feliços, doncs que seria increïble. I planteja, t'imagines una gallina anant al psicòleg perquè li expliquin com pondre un ou? Doncs això és el que fem els humans.
Dius a la contra la vanguardia d'avui, eh? Sí. La trobarem. Acabem amb una pel·lícula.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
I think she's got it. I think she's got it.
The rain in Spain stays mainly.
És My Fair Lady, avui a la 2, a les 10, la pel·lícula de George Cukor amb Audrey Hepburn i Rex Harrison, un regalàs a sobre sense anuncis, això sí, 170 minuts, eh?
Sense anuncis, això és bo,
sense anuncis.
Això és bo, si no s'allarga més, això, eh?
Per això, però quan passin 10 minuts de les 12, ja ens fiquem al llit.
Cap al llit.
Per nosaltres una mica tard.
George Cukor, però... que és un dels quatre directors d'allò que el vent s'endugué.
Ah, és veritat?
Va, anem cap a la imatge del dia.
La imatge del dia.
Avui, la imatge que va sobre dues rodes. Decapiten, eh?
El periòdico obre portada amb una foto del carrer Aragó ple de ciclistes celebrant la Festa de la Bicicleta 2022. Home. A la foto podem veure una veritable gentada, suposo que una corba perquè es van com girant. I atenció, molta gent sense casc. Que bé que la foto,
a veure,
molta gent.
Quan dius que estan girant, no seran com el Joe Biden, que gira d'aquella manera.
Ai, pobret.
No, com a mínim no he vist ningú al terra, és una altra cosa. Sembla que la festa ha estat un èxit que comparteix risc amb la quantitat de festes que hi ha hagut aquest cap de setmana. Com a festa tenim la Patum i el Sona el mateix cap de setmana. No sé jo, potser s'hauria de programar millor. La principal activitat ha estat una bicicletada amb un recorregut de 12 quilòmetres i, atenció, la Fira de la Bici al passeig Lluís Companys, que oferia un espai per a entitats on mostrar propostes, productes, circuits per provar bicis adaptades. Haguéssim pogut trobar perfectament els següents Steve Jobs del món ciclista. No rieu que una de les novetats que s'ha presentat al més pur estil Apple ha estat una nova funcionalitat del Bicing. La tinent d'alcaldia, Laia Bonet, va anunciar que Smow, nom original per l'aplicació oficial del Servei de Lloguer de Bicicletes Municipal, incorporarà a partir de la tardor una nova funcionalitat per conèixer el futur de les parades de bicing. Com a mínim en els següents 15 o 30 minuts, a l'estil Minority Report, però ciclista.
És a dir, que tu podràs saber quantes bicicletes hi haurà al punt on tu vas deixar la bici.
On es preveu.
Ah, on es preveu.
On es preveu.
Però això no ho entès jo avui, perquè, o sigui, de fet, ja es pot... O sigui, l'Esmou és el que s'ha actualitzat, però l'aplicació que hi havia abans ja es podia veure la quantitat de bicis.
Suposo que la novetat és aquesta, no?
La previsió, és la previsió.
Tu veies el que hi havia en aquell moment.
Ah, d'acord.
Ara veuen el futur.
O sigui, veuen la gent que hi ha previsió, que té previsió de deixar aquella bici en aquella parada.
O potser ells d'anar a posar bicis.
Agafen com l'historial de la parada, si com estan les parades anteriors, i un algoritme d'aquests, doncs et diu, en 15 minuts aquesta segurament està buida.
Mare meva.
Intel·ligència artificial, segurament.
Sí, sí. Segur.
Que n'hi ha de ciclistes,
però
també.
Però això funcionarà?
Bueno, el futur ho haurà de dir.
És la pregunta.
Arribarà la tardor, ja sabrem. També m'ha sorprès que hi havia un curs per aprendre a anar amb bici per adults.
Ah. Ai!
Molt bona idea, perquè n'hi ha molts que haurien de tornar a aprendre a anar amb bici,
sí,
que li diguin sobretot a Joe Biden.
Pobre. Pobre, ell ja hi sabia, el que no s'ha sabut ben bé és aparcar, frenar.
A veure, és que ha fallat el peu,
li ha fallat la cama.
Complica,
Home, fa baixadeta.
La cosa aquella era la de la ciclista.
La... Marta,
digue'm.
Tu com portes les frenades?
Jo bé, molt bé. Sí.
Va, la nostra corresponsal, que ets a l'Índia, per parlar-nos del senyor més puntual del país.
Mira, és l'Anil Ballas, que a més de ser indi, té una impressionant col·lecció de 650 rellotges de paret, una de les més grans del món, clar. Per ambientar, com deu ser la casa d'aquest senyor.
Música
indi, ja estàs escoltant això tota l'estona.
650 rellotges.
Una feinada, no?, tenir 650 rellotges el dia que canvien l'hora.
Home, sona tot.
Perquè... Subcontracte a personal.
Home, com a mínim. Els indis, a vegades, n'hi ha molts que tenen moltes criatures i potser, no?, les fa... Vull dir,
explotació infantil,
no?, com a activitat del dia. Va, A nosaltres ja ens fa mandra canviar l'hora del rellotge del forn i del despertador. Imagineu-vos la feinada de l'Anil, que ho ha de fer amb 650 rellotges de paret, que són com pesats i alguns com difícils de manipular.
Gairebé és com que instal·la un ventilador de sostre.
Imagina't, el mateix. O sigui, necessites ajuda.
Sempre. I clar, tu imagina't com sonen els 650 a l'hora.
Clar, clar.
Quan es fa l'hora en punt,
necessites aquells cascos que porta la Marta d'aïllament. Sí. Va, una col·lecció, però que dius, ve de família, d'aquest senyor?
Sí, són aquelles herències amb les que has de carregar, t'agradin o no, perquè tot va començar amb l'avi de l'Anil, que ja tenia una bona pila de rellotges de paret valorats en milions de rúpies,
carai,
que després van passar a mans del seu fill i que quan van morir doncs han passat a mans del net.
Però alguns dels rellotges de la col·lecció, la veritat és que són autèntiques obres d'art, no?
Sí, són totes peces úniques. 650 rellotges són molts i, com us podeu imaginar, n'hi ha per tots els gustos, des d'exemplars molt recarregats i barrocs fins a exemplars més senzills i petitons, passant, esclar, pels rellotges de cucut, que quan és l'hora en punt protagonitzen un autèntic terrabastall a casa de l'Anil, que si una cosa ha de tenir, doncs és el que dèiem, el do de la puntualitat. Podeu veure el vídeo, que és molt curiós, d'aquesta col·lecció al Twitter del programa, el Matí Estel.
Vinga. Doncs anirem cap allà ben puntuals i en aquest inici de setmana les xarxes, Xavi, tornen amb un dels temes de les últimes setmanes.
A veure, les xarxes aquest cap de setmana només han parlat de dos temes.
A veure.
Santi Millán i eleccions andaluses. Sí. I de veritat, crec que no n'hem de parlar de les filtracions dels vídeos personals de Santi Millán. Per tant, anem a parlar de les eleccions de Tomàs.
Vinga, va, això.
Què haguessis preferit parlar del Millán, tu?
No, de qualsevol altre tema. Ostres, de veritat, estic molt cansat de les eleccions andaluses, dues setmanes que només es parla d'això, però si hi ha una cosa bona del resultat és que no passarem dues setmanes més parlant de possibles pactes de govern.
M'ha agradat molt, que has estat com adoptat, no?, l'accent...
Ha fet un giravol bastant...
És que fa tants dies que estàs immers a Andalusia. Ai.
Juanma Moreno ha tret majoria absoluta, cosa que significa que cap Twitter, cap viralitat, el senyor que més passava desapercebut, ho ha patat, literalment. Ara em sap greu per Ferreres que no podrà treure el pactòmetro. Però bueno, tot i la mandra, la part bona de tot això és la quantitat de memes que s'han pujat a les xarxes, començant per la desaparició de Ciutadans. Recordem, ha passat de 21 a 0.
Ostres.
A 0.
Sí.
O sigui, batacada total. I les xarxes, òbviament, doncs, n'han fet mofa. Diuen, no és lo mismo vamos Ciudadanos que nos vamos Ciudadanos.
Nos vamos, nos vamos.
Un altre usuari pensa la imatge de Regreso al Futuro, sabeu quan ja es veu la foto que van desapareixent
sí,
els germans de Martí de Fai,
oh, pues bona,
diu,
sí,
el text acompanya, no Ciudadanos, ¿qué hiciste? I a l'últim diu, si te das hora de alta en LinkedIn te pregunta por defecto si trabajas en Ciudadanos.
Ui.
I surt la imatge de Pablo Escobar sol, un d'aquells bancs colompis que hi ha mirant l'horitzó. Però si algú s'ha guanyat el despreci de les xarxes ha estat l'altre, Macarena Olona, que realment anava molt cascuda. Sí. Anem a escoltar, sisplau, el debat d'Andalusia, el debat definitiu.
Si Vox queda por delante del Partido Popular y no tenemos mayoría absoluta,
claro,
lo que usted tiene que ser honesto con los andaluces es para responder si usted quiere ser mi vicepresidente. Porque yo aquí públicamente y ante toda Andalucía le ofrezco ser el vicepresidente.
Heu escoltat?
Pujaveta. Jo sentia com reia. El que és curiós que tens tu més accent andalús que la Macarena.
Bueno,
ja, potser ja, per això no ha guanyat.
Ja en parlem d'això, perquè és que anava molt pujada. I, si us plau, fixeu-vos en el detall final del riure de Juanma Moreno, si us plau.
Ser el vicepresidente.
El que ríe l'último, ríe mejor.
És que li ha sortit.
Home, és que és de riure, eh?
I a veure, tot tenir un augment d'escons ni de lluny és el que s'esperaven. I internet, òbviament, ni oblida. Recordem que ja hi va haver polèmica per l'empadronament d'Olona a Salobreña, russant el període per presentar-se. I clar, les fiolades han anat per aquí, no? Per exemple, a partir de mañana habrá una persona menos empadronada en Salobreña. Sortia una imatge de Macarena Olona amb una xapela i el text diu, Macarena Olona, no sé qui m'hi habla, jo soy Amaya Goicoche, vengo a empadronar-me a Amurrio. Ara, l'anècdota del dia en un col·legi electoral que explicava una tuitaire. Sevilla, llegan los de Vox a primera hora para decir que van a impugnar las elecciones porque en la papeleta no lleva el nombre de Macarena Olona. Son los únicos en España que no saben que Salobreña está a Granada, per això no sortia. Sigui com sigui, s'han acabat les eleccions andaluses i podem respirar fins l'any 2023, que ja us aviso, serà dur.
Sí, ho has vist a l'app de...
Sí.
I a partir de la una en aquest programa sabrem què... Gràcies, Xavi. Què passa? Atenció a aquesta lupa, perquè a mi em té fascinada, sí. Olga. Què passa al nostre cervell quan sentim una cançó que ens crida l'atenció?
Clar, perquè s'ha dut a terme un estudi neurocientífic de l'Idivell en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i DJ Alicia Carrera, que a més s'ha presentat ara en el mar del sonar més D, per saber què passa quan escoltem una cançó. Què fa que la recordem millor o que volem saber-ne més de com segueix? Bé, en parlarem amb el doctor Antoni Rodríguez Fornell, líder del projecte de recerca.
Doncs això serà a partir de la una. Per cert, Marta, que no ens ha explicat res. Què tal el sonar?
Molt bé, superat amb èxit.
Sí?
Ara, tot això de tecnologia i més D i tot això, no ho vaig acabar de trobar. I mira que no és massa gran el recinte,
Hem de repetir. Ah.
Això l'any que ve, que farà 30 anys, el sonar, repetirem, i a veure si ho posa una mica més fàcil.
Tot i així, tu vas anar a sonar de dia,
Sonar de dia, el dissabte. Molt bé. Carpes, t'asseguraves l'ombra, i al final l'actuació estel·lar, un DJ amb ballarins de Vogue. No sé si sabeu aquest estil de ball.
No,
és això no és la Madonna,
popularitzar...
no?
No, però ella la va popularitzar i ara està reflotant gràcies a aquest DJ francès. Mira una vídeo, és Vogue, com la revista.
Molt bé, doncs mira aquest apunt cultural.
Sí, jo m'hi vull apuntar a fer un curs. Mira, si t'animes, si us animeu...
Ah, doncs mira, no descartem res.
De cara a la nova temporada.
Tinc moltes habilitats, però sempre es pot millorar.
No balles, tu, Olga?
Puc ballar. Però...
Ballen, mouen molt els canells, els que ballen Vogue, i jo, de fet, tinc una mica de dolor, perquè el dissabte el concert va ser llarg, 2 hores.
I vas estar...
Jo
imitava els ballarins, sí. I ara pateixo les conseqüències, no puc escriure.
Ja t'imaginem. Freqüència madurada d'avui, Marta, que comencem setmana.
Sí, mira, un 20 de juny com avui, però de l'any 2009, es posava en marxa, s'enlairava la Terminal 1 de l'aeroport de Barcelona, que recordeu, que hi havia aquella polèmica del que els terres eren negres i reflectien a vegades...
Que si anaves en faldilla, ai...
Però allò va passar també, vam passar pàgina i segueixen igual. En qualsevol cas, s'inaugurava la terminal amb un primer vol que connectava Barcelona amb una ciutat. I avui us preguntem, amb quina?
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
Ai, aquests també anaven de sobradets, amb la candidatura olímpica, sí. I mira, al final...
Per cert, necessitem més pistes.
Estic perduda, molt perduda. Però les vols del mateix tall, que em vagi traient...
M'agrada aquest tall, anar-les sentint.
Espectacular.
Vaig a veure si algú ha contestat ja, perquè avui és apostoflar,
M'encanta que els dilluns la Marta el concurs el posi facilet.
És que sap que hem dormit poc. Gràcies, Marta.
A vosaltres.
Love is a many splendid thing, love. Lift us up where we belong. All you need is love.
Please don't start that again.
All you need is love.
A girl has got to eat.
All you need is love.
She'll end up on the street.
All you need is love.
Love is just a game.
I was made for loving you, baby.
Fa 55 anys, Nicole Kidman.
Pensava que deies la pel·lícula.
Jo també.
No pot ser. No, la vaig veure al cinema.
Quina meravella, i que bé que canten, i que bé que ballen.
I que bé que ho fan tot.
Sabeu on va néixer Nicole Kidman, per això?
Austràlia.
No, a Honolulu, a Hawaii.
Sí,
sí.
Oi, doncs no té gens de... Oi, del...
No t'accent,
Res. Tot...
No, ni t'imagines, una persona de Honolulu amb el... No sé. De
no, respecte, els seus pares no deuen ser originaris.
Ara.
La Olga, ara. Són d'Austràlia.
Deuen ser d'Austràlia i van tornar.
Van anar de vacances a Honolulu.
I... Mireu, volia explicar una anècdota, però millor que escoltem
aquesta... No, digues. Si hi ha temps.
No, home, no, tira, puja-li el fader amb aquesta apostoflant cançó que forma part de la banda sonora de Moulin Rouge fins a les 11, el medley de l'elefant. I look around me and I see it isn't so. No. Some people wanna fill the world with silly love songs. Well, what's wrong with that? I'd like to know. 'Cause here I go again.